Paràlisi. Pèrdua de la capacitat d'acció d'un organisme. Aturada total o gairebé del funcionament d'un servei, d'un sistema o d'una activitat, amb incapacitat per reprendre el ritme habitual. Benvinguts a la millor hora del dia. Són les 4, aquí Francesc Garriga.
La tarda de Catalunya Ràdio.
I amb la Sílvia Coppola avui fem el cafè. Bona tarda,
Sílvia. Hola, bona tarda, com estem?
Bé, de color rosa per inspirar una mica de, no sí, sé si de passió rosa, sí, o d'esperança, perquè són dies complicats.
De vida, d'il·lusió, no? Malgrat tot, diríem, no? Perquè si no, et mires tu el que està passant i se t'enfonsa l'ànima.
Òscar, vas de rosa tu, no?
No, no, no. Tinc alguna camisa rosa, eh?
Sí? Sí? Jo crec que a Òscar li queda bé el rosa, també.
No tinc cap problema, eh?
Fica, la Sílvia va rosa ella i rosa al mòbil.
És un rosa fúcsia, eh? Diríem, és un rosa espujat, sí.
També diré, Garriga, que supera una mica això, que un home no pot anar de rosa.
No, jo no dic que no puguis. He dit que a tu et quedaria bé.
Tinc alguna camisa rosa, eh?
Doncs porta-la un dia.
Sí.
Sí, ja la portaré.
Fem intercanvis.
Home, no, això sí que no. Això sí que no.
A mi una camisa de l'Òscar em quedaria,
molt grossa.
Molt
quedaria, sí, no, sí, i tot, i de panxa també.
L'Oversize, que està super de moda.
És veritat, el baggy. Es porta el baggy. Tu tens pantalons baggy, Òscar?
No.
Posem-hi una mica d'humor aquí, perquè si no ens espera una tarda calenta.
Jo estic veient aquí la imatge d'una pantalla avorrida. Tenim un circuit intern avorrit.
Pantalla avorrida.
Pantalla avorrida, no?
L'Òscar espiava els whatsapps del company. Sí, Albert Prat.
No, estava, no els whatsapps, sinó estava vigilant, perquè hi ha hagut un moment, Coppola, que aquí hi havia l'Albert Prat, el company de Serveis Informatius de Catalunya Ràdio, i li veia la pantalla de l'ordinador. Llavors li ha enviat un missatge dient, vigila el que mires la pantalla que et
que
veig.
Estava escrivint un whatsapp.
No, tenia el Dalet, que per els oients sàpiguin, és el programa amb el qual redactem les notícies. Per tant, estava pendent de les notícies.
Quin professional, Albert Prat.
Pantalla avorrida, on s'espera que aparegui la consellera Paneque, no?
Sí,
que no apareix, són les 4, no ha aparegut.
Però aquí hi ha l'Albert Prat, dia, Albert Prat, no? abans de posar-nos seriós. Albert Prat, bona tarda.
Ui, no.
No?
Recordem que no surt la consellera Paneque perquè està pendent del resultat d'una altra reunió que s'està produint en una altra banda, que és a l'estació de Sants.
Ara sí, Albert, confirmes que estaves al Dalet i no estaves escrivint whatsapps parlant de l'Òscar, eh?
Sí, era el Dalet. Estava treballant amb el programa intern, esperant, com deia ara la Sílvia, som aquí a la sala de premsa, a planta 7 del Departament de Territori, amb vistes directes a l'estació de Sants, on hi ha la reunió de clau on s'està perfilant aquest document entre governs, sindicats i Renfe. Per tant, aquí no podem fer altra cosa que esperar, perquè ens hem acabat els entrepans, els croissants,
i
el faristol a punt. Una mica. De fet, fins i tot el propi gabinet de la consellera ho ha fet evident, hem fet curt.
Hem fet curt, clar.
És que teniu molta gana, els periodistes.
No, és que van passant les hores.
Amb els periodistes, a la que veiem un menjar gratis, ens hi llencem de cap.
I tenim fam d'informació, perquè és...
No, la té tothom, eh? Deien, són les 4 de la tarda.
La millor hora del dia, 22 de gener, i estem pendents d'això.
És el nombre de persones que ara mateix estan pendents d'aquesta imatge que deia la Sílvia ara mateix. Estan pendents de la represa o no del servei de Rodalies, interrompuda totalment des de dimarts a la nit. Per segon dia consecutiu, els usuaris es continuen buscant la vida per desplaçar-se mentre Renfe i govern miren de convèncer els maquinistes que tornin a treballar.
Una altra xifra, aquesta trista, 45.
Els últims minuts s'han localitzat dos nous cadàvers a l'accident d'alta velocitat de diumenge a Andalusia, de manera que el balanç oficial de morts puja ara a 45. D'aquesta manera, les desaparicions denunciades coincideixen amb els cossos trobats. Per tant, això ens fa pensar que ja no en trobaran més.
I trens a banda, la gran notícia del dia és a Cultura.
Sí, perquè la producció catalana, la coproducció 3CAT, Cirat, ha estat nominada a dos Oscars, millor pel·lícula internacional i millor so. L'Acadèmia de Hollywood ha anunciat aquest migdia els títols definitius de les pel·lícules que aspiren a l'estatueta, entre les quals destaca Los Pecadores, que ha batut el rècord de nominacions històric.
I un gir de guió.
Aquesta tarda la Unió Europea fa una cimera en fora de joc, podríem dir, perquè s'hi havia de parlar de l'ànsia expansionista de Donald Trump, però a les últimes hores el president nord-americà ha sorprès dient que ara ja no pretén envair Groenlàndia i tampoc no vol comprar-la.
I els esports, el Barça Doncs una mala notícia per Pedri.
Sí, durant un mes. És la mala notícia de la victòria del Barça ahir per 2-4 al camp de l'Eslàvia de Praga, en una jornada que, fora d'això, ha sortit rodona pels blaugrana, perquè l'última jornada dependran de si mateixos per classificar-se directament pels vuitens de final de la competició. Encara el Barça tenim en marxa ara mateix la reunió de la Junta Directiva, que ha d'establir la data de les eleccions a la presidència del club.
De seguida que ho tinguem confirmat, us ho explicarem a Catalunya Ràdio. I abans de tot això, de què estem pendents aquesta tarda?
Doncs de tu. Estarem pendents de la tarda per saber com es desencalla el tema de Rodalies. Esperàvem sentir la resolució de la situació durant el Catalunya migdia, però ja veus que la cosa va per llarg. Per tant, aquesta tarda, tothom que hagi de tornar a casa i que no compti fer-ho amb tren, perquè ja és evident que per avui no es reprendrà, i si no hi ha una sorpresa majúscula, veurem demà, tot i que els inputs que ens arriben no són gaire optimistes, veurem.
Doncs això ho tenim obert, i a la tarda recollim el testimoni, primer del matí, després del Catalunya migdia, i us explicarem què passa, ara pendents d'una compareixença. Òscar Fernández, seguim en contacte.
Igualment. Adéu, Garriga. Adéu, Poblo.
Adéu.
Quaranta-dues hores sense circulació, ni de rodalies, ni de mitjana distància. S'acosta l'hora punta de molta gent per tornar a casa i la incògnita continua sent hores ara. Quan es podrà reprendre el servei de rodalies i de mitjana distància de regionals aturat des de dimarts de la nit després de l'accident mortal a la R4 de Gelida? Ara estem a l'espera d'aquesta reunió entre Renfe, Adif, el govern i el sindicat de maquinistes, que estan redactant un document per, esperem, suposem, desencallar el conflicte. Avui, malgrat que Adif va garantir ahir la seguretat de les vies, els maquinistes no han treballat perquè volen més garanties de seguretat. A l'estació de Sants hi ha la Carme Montero pendent d'aquest acord i d'aquesta firma. Carme, bona tarda.
Hola, bona tarda.
Veiem moviment, tenim novetats?
Doncs mira, novetats poques. En comentava la nostra companya de tècnica, la Mati, que fa més d'una hora que estem esperant que acabi aquesta reunió, que surtin amb el document. De totes maneres, aquí no sabrem el resultat d'aquest document. S'explicarà des del Departament de Territori. S'està fent una reunió en paral·lel a quatre bandes, en els dos casos, amb representants del govern, dels maquinistes, de Renfe i de DIF, que estan intentant, doncs, acostar posicions, establir ponts de contacte i de confiança per acabar amb aquesta plantada dels maquinistes.
Per tant, ara mateix, pendents d'aquest acord i que això arribi a la conselleria, on allà ens han de donar el resultat final d'aquest acord, no? Entenc que és així?
Evidentment, sí, sí. És des d'allà que explicaran els termes d'aquest acord. D'aquest acord ens interessen bàsicament dues coses molt importants. Una, la que importa més als usuaris, quan es podrà reprendre el servei. I això, ja et dic ara, Francesc, que no serà en les pròximes hores, al 100%, perquè això, tot això requereix d'un engranatge per posar en marxa un altre cop els trens, signar els permisos dels maquinistes perquè tornin a treballar. Per tant, aquesta maquinària no s'activa en qüestió d'hores, però sí que és veritat que ja es podia prendre la decisió per ja demà començar, potser, anar amb una certa normalitat. Però, de totes maneres, estem especulant, perquè tot això dependrà d'aquest segon punt molt important, que és que han decidit els maquinistes si han acceptat les condicions, si es conformen o ja se senten segurs per tornar a reprendre la seva feina després d'aquesta plantada que protagonitzen des d'ahir.
Per tant, ara mateix, i és sí o no, no sabem si hi ha acord o no hi ha acord.
Ara mateix això no ho sabem. Estem a l'espera un grup de periodistes esperant si surt alguna persona d'aquesta reunió i ens pot explicar alguna cosa o avançar alguna cosa, però ja ens han dit que no, aquí no faran declaracions.
Això és a l'estació de Sants. A l'estació de Sants, pendents de la firma d'un acord. Però a la conselleria estem pendents d'una compareixença. I, Sílvia, la imatge és la mateixa, eh? Ara mateix, tranquil·litat.
Per tranquil·litat, esclar, si no hi ha trens, oi, doncs ja és molt tranquil, oi? Millor no passa ningú i la gent està desesperada, no pas tranquil·la. De Sants a la conselleria hi ha 3 minuts a peu, eh? Triom, aquesta és una dada important, per tant, no hauria de costar això.
Albert Prat, bona tarda.
Hola, Francesc, bona tarda.
Aquí, què respira ara mateix?
Un optimisme contingut. Hi ha certa confiança per part del govern que aquest acord arribarà a bon port. De fet, el que destaquen és, si ja s'està redactant un document, això vol dir que hi ha almenys l'intenció d'arribar a un acord. Ara bé, els serrells, aquests punts i comes, poden fer saltar pels aires qualsevol signatura, així que es posen la vent abans de la ferida perquè ahir podríem dir que ja van sortir escaldats. Així que el govern ho té tot a punt per compareixer en qualsevol moment aquí al Departament de Territori. Planta setena compareixerà en aquest faristol que ja està preparat la consellera de Territori, Sílvia Paneque. Ara bé, porta estona esperant-se al seu despatx, de braços plegats, a l'espera que els seus negociadors del govern li diguin que sí, que aquest document va endavant, que ja han estampat la firma i que, per tant, pot sortir a anunciar que hi ha un acord. En definitiva, quan es recupera el servei? I aquesta és la gran pregunta, perquè...
No. Digues, digues. No, no, acaba, acaba.
Anava a dir, de portes endins sí que hi ha, en certa manera, es dona per fet que es podrà reestablir el servei, però la pregunta és quan, en funció del que reclamin els maquinistes, aquest servei es recuperarà de manera més o menys immediata. Efectes pràctics, veurem fins a quin punt això altera i segueix alterant el dia a dia doncs, de tots els usuaris de Rodalies.
Tot això pendent d'un document que s'ha de signar a l'estació de Sants i de la reacció que s'ha de produir a la conselleria amb els trens aturats. Ara en parlem amb la Sílvia Coppolo, ara hi afegim la Judit Pastor, bona tarda. Ara hi afegim un expert, però atenció que tenim una altra notícia d'un altre àmbit acabada de sortir del forn. Ara és allò que vas amb el cotxe i fas una derrapada perquè canviem radicalment de qüestió. Laia Tudel, bona tarda.
Bona tarda.
Ha arribat també derrapant.
Sí.
No sé on eres, però has arribat molt ràpid.
Però bé, ràpid,
bé?
Però...
No es bufega, per tant...
Sí, segura, ella sí que va segura.
Tenim la junta directiva del Barça reunida i sabíem que un dels punts sobre la taula podia ser la convocatòria d'eleccions. El Barça convocarà eleccions avui?
El Barça convocarà avui eleccions, com a mínim el Barça anunciarà avui la data que ha decidit per les eleccions. La Junta encara està en marxa, és a dir, encara s'han d'aprovar i votar tots els punts que han discutit, però el dia de les eleccions ja l'han discutit i ja està sobre la taula la proposta, l'han estat debatent estona, i les eleccions al Barça, la proposta que han fet la Junta Directiva és que se celebrin...
Atenció, atenció, la data d'eleccions al Barça.
El primer dia hàbil que es poden celebrar aquestes eleccions, i això voldria dir el 15 de març. És a dir, Joan Laporta no s'espera.
El primer dia que pot.
Que cau en diumenge, el 15 de març, que és el cap de setmana que el Barça juga a casa amb el Sevilla, però que encara no hi ha el dia de partit, l'horari no està establert.
Ara ho anava a mirar.
Aquesta és la proposta que han posat sobre la taula, que han estat debatent la Junta Directiva del Barça, que encara no l'han aprovat, falta encara que s'acabi d'aprovar aquesta data, però estàvem dient si seria aquest primer cap de setmana o potser el 22 de març, doncs recordem que fins al 15 de juny no es podria convocar,
Hi ha un petit asterisc, que és que el Barça-Sevilla, si el Barça no es classifica entre els 8 primers de Champions, potser aquell cap de setmana el Barça es juga en dissabte.
Clar, per això posàvem sobre la taula l'opció del 22 de març.
Perquè asseguraves diumenge.
Clar, perquè tu asseguraves, o tenies temps com a mínim, que aquell partit podies demanar a la Lliga que es jugués diumenge. Per això descartàvem, entre cometes, el 15 de març. Però pel que ens expliquen, tot i que insistim, la Junta Directiva encara està en marxa i encara hem d'acabar de discutir i aprovar coses, ara mateix la data que s'ha posat sobre la taula i que ha proposat Joan Laporta i la seva Junta Directiva és que se celebrin el 15 de març.
Bé, pots aguantar una mica aquí o has de marxar?
Sí. No, sí. No. Sí, sí.
Doncs ara reprendrem el tema que està calent del dia amb la Laia Tudel pendent de la confirmació oficial. Això ens ho està explicant la Laia Tudel. Ens ho avança a Catalunya Ràdio la intenció de la Junta Directiva d'acabar la reunió d'avui convocant eleccions. Però tenim el país aturat.
He rebut un document aquest migdia que m'arriba des d'un alt càrrec del gobierno, que no porta el membret, però que l'estan fent circular. I es diu Combatiendo la desinformació sobre la situació ferroviària. Serveix com una mica de manual de comunicació davant de qualsevol alt càrrec que li facin preguntes sobre doncs, si hi ha seguretat, hi ha inversions...
Això se sol fer davant de crisis, no?
Sí, sí, s'està fent.
Un bon gabinet de comunicació reparteix entre el seu, escolta, quan et preguntin això, ves per aquí.
Per exemple, la renovació de la via del tramo de l'accident de Adamuz se hizo con materiales a precio low cost. Això és no veraz. Que s'ha de dir aquí? Les obres de mejora de renovació se han sometido a totes les proves de fiabilitat. Es va fer una inspecció, etc. I així fins a 30 o 40 qüestions. Per cert, en cap d'elles es diu que realment hi ha hagut una falta d'inversió. És a dir, tenim el ministre Puente que admet, per exemple, que a Catalunya moltes coses que passen, mira que ho dic d'aquesta manera, tenen a veure amb la inversió eterna, però en canvi ens diuen l'accidente de Gélida, perquè ho escriuen així...
Amb accent.
Sí.
Com l'Èrida Gélida, no?
Gélida, sí. Tiene que ver con las condiciones meteorológicas. El muro de contención contiene un talud arcilloso que se ha saturado de agua. Ha incrementado su peso y ha derribado el muro al paso del tren. El muro ha caído parcialmente sobre la cabina, con lo que la posibilidad de actuación o reacción era nula. És a dir, si no sabíem qui en tenia la responsabilitat, ara ja ho sabem. La pluja.
Segons aquest document.
El document és del govern.
Però jo no tinc un document, tinc una persona que potser ens pot ajudar. Dic...
Molt bé, molt bé.
Perquè
molt bé.
Aquí hem d'anar a buscar experts, Sílvia.
Bueno, expert. Això, com si diguéssim, després ens parlen del descarrilamiento de Massanet i també no t'ho creuràs. Qui en té la responsabilitat?
Segons aquest document del govern...
Del gobierno. Las condiciones meteorológicas y las fuertes lluvias en Girona.
Està sent una setmana terrible pels trens. En només 4 dies, Judit, 4 accidents.
4 accidents. Primer diumenge, aquest descarrilament mortal a l'alta velocitat a Ademuda, Andalusia, 45 morts. Dos accidents dimarts a Rodalies, un a l'R1 a Massanet sense víctimes, l'altre a l'R4 a Gelida amb un maquinista mort. I avui ha passat desapercebut, però n'hi ha hagut un altre, en aquest cas... Un tren de passatgers que ha xocat contra una grua a Cartagena i que ha deixat diversos ferits.
El Sergi Saurí és professor d'Enginyeria Civil de l'UPC i director del Centre d'Innovació del Transport del CIMNE. Senyor Saurí, bona tarda.
Hola, bona tarda.
4 accidents en 4 dies, una carretera com l'AP7 tallada, hi ha gent que diu, se'ns està enfonsant tot aquí, se'ns està enfonsant el país. Això està passant?
Jo crec que pot donar aquesta percepció, però jo crec que hem de separar una miqueta sent dir les coses, no? Jo crec que una cosa és el que està passat a l'AVE, jo crec que hauríem de tractar a part. Quan sapiguem les causes ja veurem si ha sigut un tema de manteniment, si ha sigut un tema durant l'obra.
La pluja. No.
Això ja... Però, per exemple, quan parlem del cas de Rodalies, no, que hem vist, sí. La pluja, però, bueno, també, doncs, les coses dimensionen les infraestructures perquè suportin unes càrregues.
Dic amb ironia, evidentment, que és passar la responsabilitat a la pluja.
Després s'ha de fer uns manteniments i etcètera, no? Llavors jo crec que hem de separar les dues coses. Una cosa són els manteniments que tinguem a Rodalies, l'altra tot el que ha passat dels accidents, que hem d'anar discendint cada una de les causes que ha passat.
Una altra de les preguntes que es fa molta gent és com pot ser que a Rodalies hi hagi sempre problemes i, en canvi, Ferrocarrils de la Generalitat aquests dies estiguin fent virals els seus tuits de normalitat en el servei. Mai hi passa... Oh, mai. Gairebé mai hi passa res a Ferrocarrils. Per què hi ha aquesta diferència? Hi ha alguna explicació, anava a dir científica, tècnica?
Hi ha diverses explicacions. Una primera, els manteniments són els adequats. No? Al final, anem a centrar una cosa, anem a mirar al final per la qualitat percebuda pels usuaris. No? Al final és el que compta. Tiquem una infraestructura, un servei, tots uns equips humans, però al final és el que percep l'usuari en termes de puntualitat, fiabilitat del servei, etcètera. No? Llavors, si mirem a Ferrocarrils, estem veient doncs, que ells tenen un indicador, un índex que fan servir i tenen uns valors molt alts. La veritat és que la qualitat percebuda per l'usuari és alta. No? S'estan fent els manteniments correctes. També s'ha de dir, per ser justos, que la xarxa de Rodalies presenta unes complicacions potser diferents que la que pugui tenir un ferrocarril de Generalitat, no? Quan parlem, per exemple, hi ha dues diferències bàsiques, una en dimensions i l'altra en configuració de la xarxa. Quan parlem en dimensions, si mirem el número de línies, estem parlant que Rodalies són per 5 cops més. El número de quilòmetres, per 5 cops més. I si mirem per vehicles quilòmetres, què vol dir això? Els quilòmetres que fan tots els trens, no? I els anem sumant al final de l'any, doncs també és una xifra de per 4. No? Per tant, tenim unes dimensions més grans, la xarxa és més complicada de gestionar. No? I després hi ha un tema també de configuració, perquè què està passant amb en Ferrocarrils al final tenen línies, podríem dir, com lineals, no? D'anar i tornar, per entendre's, no? I per medir una mica de la simplificació. Rodalies té una estructura més radial i a vegades qualsevol problema que pugui tenir en algunes estacions, com per exemple Sants, afecta tot, no? Per tant, tenim dos.
O sigui que aquí hi ha diverses causes. Una és el manteniment, que havia greujat per la falta d'inversió i exacte, també perquè és molta més xarxa a mantenir, diguem, i l'altra és la pròpia idiosincràsia dels recorreguts.
Els recorreguts. O sigui, hem d'admetre que el que és gestionar Rodalies és molt més complicat. Ara bé, tot i així, Ferrocarrils, aquests dies, malgrat la mateixa pluja, ha funcionat. Ja ha estat operativa i bueno, hi ha una política de manteniments i tot, que al final els usuaris el que veuen és que el servei continua i amb fiabilitat.
Aquesta hora estem pendents de saber si hi ha acord o no, de si es reprenen o no els serveis de Rodalies. La Carme Montenos a l'estació de Sants. Carme, tenim alguna novetat? Sabem si hi haurà acord en els propers minuts?
Doncs mira, això no t'ho puc dir, però sí, tenim una novetat. En aquests moments està sortint, acaba de passar davant nostre, en Pere Macias, el comissionat de Renfe, i també un secretari d'Estat de Territori, que va, el secretari de Territori, perdó, que va cap al Departament de Territori amb el document sota el braç, en aquest document on s'ha d'especificar si es reprèn o no aquest servei de Rodalies i si els maquinistes s'han avingut a acabar amb aquesta protesta, amb aquesta plantada. De fet, una cosa, Francesc, aquí els periodistes ja està, això ja ha passat, ha estat un segon pim-pam, ens han dit adéu amb la mà i han tirat de llarg. Però amb els periodistes hem tingut aquí un debat interessant que potser a la taula ens podeu aclarir, i és que ens hem preguntat, aquesta plantada, quin encaix legal té? Es pot fer un transport públic una plantada d'aquestes dimensions? I estem aquí els periodistes, uns diuen que sí, uns altres que no. No sabem si quin encaix jurídic té aquesta mena de protestes.
Jo pensava, no? Si es pot fer, si es fa, és que es pot fer, no? Si es fa, és que
sense
es pot fer.
Sense serveis mínims.
És a dir, que una altra cosa seria és, això és legal, que entenc que és la pregunta que tu vols dir, però en un moment en què el govern va dir ahir que avui hi hauria trens, i són les 4:21 minuts, i el govern i encara no hi ha trens, i no ha dit una altra cosa, els maquinistes fan el que fan i el govern no fa.
El govern està pendent de, per exemple, el senyor Pere Macias creuar un carrer i anar a la Conselleria de Territori. Allà és on hi ha l'Albert Prat. Albert Prat, no sé si heu vist sortir de l'ascensor ja el senyor Pere Macias.
No, perquè ha de travessar la plaça de l'estació de Sants. El veurem, per tant, veure si puja l'ascensor, perquè el despatx de la consellera és a la 7a planta del departament.
I a la porta de l'ascensor et vull, Et vull a la porta de l'ascensor, Albert.
Anem cap allà.
També et dic home, que si ha de creuar a la plaça de l'estació de Sants, ànims, està tot ple d'obres.
Ahir en Pere Macias va parlar amb l'Òscar i li va dir que la clau és que no sabíem la titularitat del mur. Per tant, m'entens? O sigui, aquest que acabo de dir, que ha caigut perquè hi ha pluja, m'ha dit que, esclar, com que no sabem si és ben bé nostre o és d'autopistes o de qui és, i el senyor Puente va dir que no saben de qui és.
Albert Prat, quan vegis aparèixer el responsable de Rodalies, vaja, o un dels negociadors que, per tant, té els dits al document per traslladar-li a la consellera, ens avises, demana pas, o deixeu-li el canal obert i tu obres micròfon i ens ho expliques. D'acord, d'acord. Vinga, Albert Prat, que segur que ho farà. Seguim aquí pendents de tot plegat. Hi ha una altra derivada. Ara seguim amb el nostre enginyer de capçalera. Però, Sílvia, hi ha una altra derivada, que són els cotxes.
Són els cotxes.
La xarxa viària catalana avui va més tensionada que mai. La Mariluz García ens ho està observant, això. Mariluz García, bona tarda.
Hola, bona tarda.
S'està notant a les carreteres de Catalunya aquest augment de cotxes, de més gent que necessita el vehicle propi per desplaçar-se?
A veure, ahir el Servei Català de Trànsit parlava d'un increment del volum de vehicles d'aproximadament el 5-6%, o sigui que no és un increment desmesurat. Cal tenir en compte que no tothom que fa servir el transport públic té l'alternativa d'un vehicle, a l'aparcament i totes les coses necessàries. Sí que s'està notant el tall que hi ha a l'autopista AP7. S'ha notat més al matí. Al matí sí que hi ha hagut cues de fins a 18 quilòmetres a l'autovia 2, que és l'alternativa a l'AP7. En canvi, ara, tot i que hi ha aquest tall a l'AP7 entre Martorell i Vilafranca, pràcticament, doncs només veiem ara mateix una petita retenció a la sortida 25, que és la que enllaça l'autopista P7 a Martorell amb l'autovia A2, a l'altura de Martorell, i també hi ha retencions a la B24, que és l'autovia que és el desdoblament de la Nacional 340, doncs hi ha aturades a l'altura de Vallirana, a tocar d'on s'acaba l'autovia i comença l'N340 per anar cap al port de l'Ordal pels conductors que volen anar en direcció Tarragona. Tinguem en compte, sempre parlem de cotxes, però hem de tenir molt en compte els camions, els transportistes, que són els que fan llargs recorreguts i que són els que més ocupen l'autopista AP7, i ara doncs aquests dies han de fer recorreguts alternatius. Per tant, si vols els hi recordem, si vols, perquè si encara hi ha algú que estigui una mica distret,
sí,
poden agafar, sobretot, els que vinguin del nord, els que vinguin ja des de França o com a mínim des de la zona de la Jonquera, si volen anar cap a l'interior de la península, que ja no es fiquin a l'AP7, que quan passin Girona, a Vilobí d'Onyà, agafin l'eix transversal, la C25, perquè des d'aquí poden arribar a Lleida, d'aquí a Saragossa, a Madrid i anar cap a l'interior de la península sense necessitat de passar pels voltants de Barcelona, que és on hi ha complicacions. Els de l'àrea de Barcelona que vulguin anar cap al litoral, doncs en lloc de la P7, els túnels del Garraf, que aquests dies poden aprofitar perquè s'ha aixecat el peatge, i a més tenim un paisatge molt maco aquí als túnels del Garraf, si em permets. Els que vulguin anar cap al Penedès, doncs per l'aire 340 o la C15, aquí hem dit que hi ha una petita retenció a la zona de Vallirana. O si no, els que baixin per la P7, per la zona del Vallès, no es vulguin ficar fins a Martorell, que és on hi ha problemes, doncs a Barberà del Vallès ja poden enllaçar amb la C58, després a Terrassa, la B40, i aquí arriben a l'autovia 2, a l'altura de Brera, i també s'estalvien la cua. I si no, doncs els que siguin ja en aquesta zona, doncs que surtin de la P7 a Martorell cap a l'autovia A2, i després a l'altura d'Igualada, doncs ja agafen la C15 i van en direcció Vilafranca. Aquesta seria l'última alternativa, diguem-ne, pels que no tinguin més remei, perquè és on, doncs, on sí que hi ha més complicacions, perquè hi ha més volum de vehicles.
Espero que la gent que està al cotxe no n'és prenent nota, perquè han tingut un accident, eh? Els han donat totes les rutes, és el nou, sí, el GPS de Catalunya.
Sí, però no cal, perquè el trànsit ens ha dit que hauries, de tot això hi ha panells, tant fixos com mòbils.
Hauries de donar, deixar la teva veu, que puguin fer indicacions amb la teva veu, i així ja ets el GPS de la Mariluz, el GPS de Catalunya.
Fantàstic.
Mariluz, pendents de tot això. Això el cotxe privat, però i els autobusos? Blai Mercè, plaça Universitat, un dels punts de sortida. Pere, un segon. Em demana pas a l'Albert Prat. Albert Prat, què està passant?
Doncs mira, a aquesta hora us podem avançar que hi ha acord perquè s'aixequi el servei de Rodalies i, per tant, es pugui reprendre la circulació a la xarxa de trens de Catalunya. De seguida sortirem de dubtes de quan es reprendrà aquest servei, però hi ha acord en un document que han signat totes les parts, un document que detalla les condicions, ocupa poc més d'una pàgina. Una pàgina per una banda i les signatures amb les tres últimes línies al darrere. Per tant, és un acord breu, de seguida en coneixerem el detall. Els negociadors ja són a la 7a planta d'aquí del Departament de Territori. Com explicava abans la Carme, han sortit de l'estació de Sants i ara ja són al Departament de Territori per explicar en qualsevol moment els detalls d'aquest acord. Recordem, sortirà la consellera de Territori, Sílvia Paneque, a explicar els detalls d'aquesta negociació que s'ha allargat fins ara.
A aquesta hora, la notícia, l'acord entre Renfe, Adif, la Generalitat i els maquinistes per reprendre el servei de Rodalies. Aquesta és la notícia. Entenem que és una notícia que alegra moltíssima gent, a falta de conèixer els detalls, però a priori es reprendrà el servei de Rodalies després de l'acord, aquest acord que us explicàvem, que s'estava firmant a l'estació de Sants, que Pere Macias ha agafat el document i se l'han portat cap a l'altra banda de la plaça a la conselleria, i pendents ara de la compareixença de la consellera. Per tant, la notícia que feia hores... Quantes hores?
42
hores que esperàvem. Ja la tenim, Sílvia.
A veure, ahir parlàvem de la comunicació de crisi. Magnífic que realment alguna hora o altra doncs es reprengui el servei. Però en la comunicació de crisi he de dir molt clarament que falta que realment hagi sortit la consellera aquest matí, que hagi dit, miri, ahir els vaig dir que avui hi hauria trens, doncs em sap molt de greu, però no hem arribat a un acord i avui no hi haurà trens. O la consellera o el senyor Dalmau, que està ocupant el càrrec ara en funcions del president de la Generalitat. Quan hi ha un fet que afecta 400.000 persones directament i tot el país indirectament, han de sortir i s'ha de donar informació contínua. No poden passar 42 hores sense servei.
No han passat 42 hores sense
servei, sense informació.
Sense informació
no han passat 24 més, perquè era ahir al matí.
Bé, en tot cas, ara sí que hi haurà informació. Sí, escoltarem la compareixença de la portaveu del govern. En breus instants, entenc. Havíem deixat el Blai Mercè al Plaça Universitat, que sí. Ja pots comentar a la gent que fossin usuaris de Renfe, que es reprendrà en principi.
No me l'he jugat, ja he dit.
No
dos quarts
quan,
i mig de cinc
doncs,
sortirà. Recordo,
doncs més o menys,
que
sí,
me l'he jugada,
doncs,
eh?
Blai.
Doncs amb els usuaris que he parlat, jo crec que han quedat tan encantats avui amb el bus que no sé si demà tornaran a Rodalies, eh? Perquè,
ja està bé, ja
perquè
està bé.
Perquè aquí a la plaça Universitat, la veritat és que hi ha força tranquil·litat. Jo recordo alguns dies aquí, amb jornades de vaga de Renfe, que hi havia doncs, molt més embolic que el que hi ha ara, perquè hi han hagut empreses d'autobusos que han augmentat la freqüència. També jo crec que hi ha molta gent que directament ha optat per agafar el cotxe, llavors això ha fet que hagin anat força còmodes. Hem parlat amb l'Encarna i l'Humberto, que anaven a Sitges, i la Merche, atenció, Sílvia Coppolo, que se n'anava a Mataró.
Molt bé. Avui sabia que no anava a passar cap tren i he decidit anar directament a buscar l'autobús, a intentar agafar un autobús i ha funcionat, sí, la veritat és que sí. He pogut anar a treballar una hora més o menys correcta.
Ha sido un poco un caos porque no encontrábamos el bus con el destino y los de Renfe no te dan esa información correcta porque también la desconocen, y, pero bueno, hay solución para todo.
Vinc de Mataró, han passat tres busos sense parar, que eren fora de servei, i pensava, ja veurem, i al final he pogut venir amb bus.
I ara la tornada com pinta?
Doncs bé, perquè ara ja està aquí el bus i no hi ha molta cua.
Blai, jo crec que això serà... Sí,
sí, que segueix.
No, que crec que serà una tornada esglaonada. Jo crec que la majoria de gent encara no ha sortit de la feina, per tant, deixa'm esperar el que pugui passar en un parell d'hores o així. Jo crec que sí que hi haurà més freqüència i més gent per aquí.
Blai, pendents dels autobusos des de Plaça Universitat. Gràcies.
Fins ara, gràcies.
I tot això a la tarda, que confirmarem que hi haurà eleccions al Barça d'aquí dos mesos. Ni dos mesos.
15 de març. Diumenge 15 de març és la data que estan pendent d'aprovar per la Junta Directiva que s'està celebrant ara a aquesta hora. És la data que ha proposat Joan Laporta. El primer dia que podia convocar eleccions és el que ha fet Joan Laporta. I això vol dir que s'accelera ja tot el procés preelectoral marcat pels estatuts del Barça. D'entrada, la primera setmana de febrer s'han de convocar oficialment.
Per tant, la Porta haurà de dimitir la setmana que ve, no l'altra.
No, tres setmanes, té fins, crec, per estatuts, tres setmanes abans de les eleccions és quan ha de dimitir i quedaria, diríem, al càrrec de la nova junta provisional el vicepresident Rafa Juste.
Està Sergi Saurí, el nostre enginyer de capçalera, assistint a una tarda de bogeria absoluta. Ara li fem més preguntes, però fem una pausa. Estan provant els micròfons ja.
Això vol dir que ja s'ha
posat. Estan provant els micròfons de la conselleria. Pausa.
A Bonpreu Esclat Online, l'estalvi juga a casa. Fes la compra online i estalvia temps i diners amb les millors ofertes. Segones unitats al 50 i al 70% i lots estalvi. A més, el cost del servei de les 5 primeres compres és gratuït. Consulta les condicions i els codis postals on ja està actiu a bonpreuesclat.com.
Un regne completament nou t'espera. Un regne on viuràs les aventures de l'Elsa i l'Anna en un màgic recorregut en barca. Un regne on els ninots de neu mai es desfan i fins i tot et fan abraçades calentones.
Benvinguts al nostre nou regne. Wall of Frozen obre les seves portes el 29 de març a Disneyland París. Reserva durant la setmana màgica i vine a Disneyland París amb el Com Viatges volant a Iberia. El Com Viatges. Sabem de viatgers.
A Caprabo podríem convidar-te al cinema, però preferim que gaudeixis del 100% de la teva compra gratis en drogueria i perfumeria. Aquest dissabte 24 de gener amb la targeta Club Caprabo et retornem l'import amb vals de descompte. Qui et vol bé et farà estalviar. Caprabo. Més informació a caprabo.com.
Sylvie Kaufman, Mark Gray, John Carlin, Valentí Fuster, Cristina Gallac i molts més t'esperen a l'Enfoquem, el Fòrum de les Solucions. Un espai per debatre, reflexionar i buscar solucions als grans reptes actuals. 23 i 24 de gener al CCCB. Entrades a enfoquem.ara.cat. Contra el fatalisme, dialoguem i passem a l'acció. Organitzat pel diari Ara.
Oberts a l'esport, a la cultura, a la política. Oberts a l'actualitat. Oberts a tot el que passa a la teva ciutat. A 20 minutos t'oferim informació objectiva, veraç i accessible. Troba'ns cada matí als carrers de Barcelona o entra a 20minutos.es i sempre estaràs informat. 20 minutos, diari obert. Vaja, tan oberts que som l'únic diari gratuït.
Només fins diumenge al Corte Inglés ha estalviat l'IVA en electrònica, electrodomèstics i de tot i més.
I a més, amb finançament 100% per clients amb targeta al Corte Inglés.
Televisors, mòbils, portàtils, frigorífics.
També en electrònica esportiva, tecnosalut, mobles de cuina i bany.
Fins al 25 de gener per compres superiors a 200 euros. Finançament obert per financiar el Corte Inglés i subjecte a la seva aprovació.
Consulta'm les condicions i exclusions al corteinglés.es.
Benvinguts a la renaixença del segle XXI.
Jo tenia una xicota que sempre que jo demanava croissant, a ella li agradaven les banyes.
Del croissant.
Sí, sí.
Ah, val.
Sí, perdó. I llavors jo demanava un croissant i em fotia les banyes. Mm. I el...
Del croissant.
M'havia d'haver preparat més bé com ho explicava. Sí, sí. Però va, vull dir que això... I m'emprenyava perquè, collons, n'hi ha dues. Si et demanen una banya, perds el 50%. Vull dir, si estic menjant sopa de galets i vols un galet, ja te'l donaré.
Bueno.
La Renaixença del matí de Catalunya Ràdio, amb en Peyu i companyia, de dilluns a dijous a les 12 del migdia.
I si ens vols veure, cada nit al Canal 33 i a la plataforma 3CAT.
Cada dia rebem una allau de notícies que és impossible de digerir. Al radar de 3CAT Info traiem tot aquest soroll i parlem tranquil·lament de l'actualitat.
El radar, el podcast diari de notícies a 3CAT Info, amb Eloi Barrera.
En 10 minuts t'expliquem una notícia a fons perquè l'escoltis on vulguis i quan vulguis.
Ara, la tarda, amb Francesc Garriga.
Passen 4 minuts a 4:45, una tarda frenètica, amb convocatòria d'eleccions del Barça ja confirmada a falta de la certificació de la directiva en seu de Junta. I el més important, confirmar que hi ha acord per la represa de Rodalies. I pendents ara a aquesta hora de la compareixença de la portaveu del govern, Sílvia Paneque. Albert Prat, hi ha corredisses a la conselleria ara mateix? Quin és l'ambient? Digues.
Anava a dir, ens acaben de dir, no hem de tardar gaire, però ningú s'atreveix a posar-hi hora. Ara mateix el que sabem és que els negociadors del govern són al despatx de la consellera, estan repassant aquest acord que ja han signat i, per tant, és qüestió de minuts que surti en roda de premsa Sílvia Paneque per explicar-nos aquest acord per aixecar el servei. La gran pregunta és quan.
Una altra de les coses que tenim pendents d'aquesta setmana és el president Illa. Com ho està seguint, això? Tens informació sobre això, Albert?
Sí, ho està seguint de primera mà, implicat en aquestes negociacions, està donant la seva opinió i en efectes pràctics està governant des de l'Hospital Vall d'Hebron, intentant tutelar qualsevol d'aquestes converses. En qualsevol cas, recordem que efectes pràctics ha delegat les seves funcions Albert Dalmau, que ha estat presidint una de les reunions que s'ha fet aquí a la seu del departament. Ahir va comparèixer ell, avui qui ho farà és la consellera de Territori, Sílvia Paneque.
Però el president Illa té com un despatx a l'hospital? S'ha muntat a l'habitació un despatx?
Sí, a l'habitació.
Ah. Sí, però jo també ho he fet, això.
No,
diríem, on vas amb un ordinador i et connectes al món.
Exacte.
Ja està.
Doncs,
hi ha wifi, l'hospital hi ha wifi.
Doncs Albert Prat, pendent d'aquesta compareixença, de seguida que aparegui la consellera, l'escoltem i valorem el que ens hagi d'explicar. Clar, els maquinistes han estat al centre d'atenció i ahir en aquest programa vam tenir una parella d'exmaquinistes molt interessant, que ens han explicat, clar, des del seu punt de vista, que han perdut companys de feina aquestes últimes hores, com ho estan vivint. I també explicaven alguns dels factors que també expliquen, com ara ens comentava l'enginyer, el mal funcionament de Rodalies.
Catalunya té unes condicions geogràfiques, inclús, vull dir que estem encaixonats, es veu a la via del Maresme o es veu a altres instal·lacions, no? O sigui, realment tenim un hàndicap, però també és veritat que no s'ha posat diners durant molt de temps i es va veure. Quan hi havia diners, es notava que se començaven a fer alguna coseta, no?
Jo recordo els anys 80 que estàvem treballant com al segle XIX, pràcticament. Que afortunadament s'ha anat evolucionant, però ha costat molt, I moltes reivindicacions per part dels treballadors perquè les coses es modernitzessin i per millorar les condicions també de treball, perquè és que eren molt dolentes les condicions i perilloses.
Sergi, amb diners, amb inversió, això s'arregla a un termini viable o amb la situació en la que ens trobem ara costa molt que deixem de tenir incidències com les que tenim? No ara, perquè això no és d'ara, fa molts mesos que hi ha hagut incidències.
Bé, necessitem diners, en efecte, perquè és el que ens ha faltat en aquests anys, però també una miqueta de temps, és a dir, ara tenim diversos problemes, no? I tots d'alguna manera venen donats pels diners. Primer, el que hem de fer, doncs, és fer unes inversions en augmentar la capacitat, no? Perquè no només tenim un problema de manteniment, sinó també de capacitat, no? I, de fet, per exemple, amb el desdoblament de l'R3, per exemple, doncs, el que seria actuacions a Montcal, etcètera, hi ha un seguit, no? El que s'està fent de la Sagrera augmentarà la capacitat i, si tot va bé, doncs, espera que puguin haver uns resultats cap a l'any que ve la gent pugui veure millores, no? I després hi ha un tema de manteniment, és a dir, s'han de ficar diners, però diners que també s'han de traslladar en recursos humans per part de DIF, que és el responsable de la infraestructura. Per exemple, dels problemes que hem tingut. És a dir, el que s'ha de fer és ficar, doncs, arreglar temes de catenari, etcètera. No? Que és el problema que tenim ara mateix a la infraestructura. Tenim moltes incidències, des que pugui ser temes elèctrics, temes doncs, de comunicacions, temes de l'estat de la via, etc. Falta de capacitat.
Quan diem falta de capacitat, què vol dir? Que hi ha ara més gent fent-la servir que fa 10 anys, perquè, evidentment, al país ara hi ha més gent vivint aquí que fa 10 anys?
En efecte. És a dir, tenim problemes.
I això com es resol? Perquè, clar, si és un embut, a l'embut hi passa el que hi cap.
Clar, augmentant la capacitat, desdoblant vies, posant trens de doble vis, per exemple, etcètera, etcètera. No? Al final, tenim és una de les coses que s'estan fent. No? I després tenim el que dèiem, aquella configuració de la xarxa, que qualsevol incidència es trasllada. No? I tot això s'arregla en diners. En efecte, s'arregla en diners, però també s'arregla també en temes organitzatius. No? A vegades el model de governança ens ha fallat aquests anys. El que hem vist és que hem estat de pany, s'han fet moltes inversions amb l'alta velocitat, moltes, si ja no que féssim l'històric, els percentatges, hi ha algun informe per ja també de l'AIREF que corre, i la veritat és que és el percentatge que s'invertia en rodalies comparat amb alta velocitat i és irrisori, no? I això explica que arribem així, i també el model de governança. Al final hem vist doncs, que les gestions d'infraestructures que hem tingut doncs, no estan donant resultats. Ara veurem, amb la nova empresa mixta, si això pot suposar un canvi de paradigma, almenys en la manera de gestionar-ho.
I una altra qüestió, que també és d'enginyeria. L'AP7, tallada per seguretat. La gent s'ha d'imaginar que hi havia risc que s'esfondrés l'AP7? És a dir, quan es talla per seguretat és perquè hi ha poca... Bum! Allò caigui?
Entenem que aquesta decisió s'ha basat en això. Primer hem de veure què ha passat. L'únic que sabem és que hi ha hagut una desviada, que hi ha hagut un mur i ara mateix no hi ha molta més informació. No? Entenc que ha sigut una mesura de prudència i vull pensar que les causes que han hagut, si no haguessin provocat la caiguda del pont, no? La que seria l'AP7. No? Però ara mateix hem de veure... Jo crec que ha sigut una mesura de prudència perquè en aquests moments entenc que no sabien les causes i per prudència s'han decidit prendre aquesta mesura.
Doncs aquest és l'estat de la situació. Falten 20 minuts per les 5 de la tarda. Albert Prat, comença la compareixença?
No encara, tot a punt. Els periodistes a punt, el faristol a lloc amb la senyera i el crespó negre al fons, pendents que vingui la consellera de Portaveu i titular de Territori, Sílvia Paneque.
Tirem 3 anuncis.
Quan llegeixo gaire estona seguida, em ploren els ulls. I a mig llibre ja no recordo qui era qui. Però un escrit de 14 sí, que el llegeixo cada dia. Me'ls envia el meu net. Són breus i em fan pensar. Ara, no em demanis que et digui de memòria quin text vaig llegir ahir.
14. Encomanem cultura en català.
Eufòria som tots.
Els que canten.
Els que jutgen.
Busquem l'artista total.
La veu no menteix mai.
Però el més important és posar-hi l'ànima.
Eufòria també són els millors mestres.
I els seus presentadors.
Però sobretot, Eufòria sou vosaltres, que cada divendres ho viviu al màxim.
Perquè tots som Eufòria.
Eufòria. Divendres a la nit. Estrena a TV3 i a la plataforma 3CAT.
Com va ser la vida de William Shakespeare? I quin impacte va tenir en la seva obra La mort del seu fill? Aquest divendres arriba als cinemes Hamnet, l'esperada adaptació de la novel·la de Maggie O'Farrell, una de les grans candidates a guanyar els Oscars.
A la finestra indiscreta sabem que serà una de les grans pel·lícules de l'any. Per això ens endinsarem a fons en la seva història amb l'ajuda de la Marina Porres, en Tarik Porter i en Joan Pàmies. I a més, el moviment de la Nouvelle Vague serà la protagonista de la classe magistral de la Glòria Salvador Corretger.
Godard, Truffaut, Chabrol i altres noms més desconeguts per descobrir. La finestra indiscreta, amb Toni de la Torre, els divendres a la mitjanit a Catalunya Ràdio.
Quan pensem en una model, encara recordem allò del 90-60-90. Dones joveníssimes i molt primes.
Les dones i els dies.
Hi ha lloc a les passarel·les per dones que s'escapin de la dictadura de l'edat? Aquest dijous, a les dones i els dies, models de més de 50. Guapes sense restriccions.
Les dones i els dies, amb Montse Virgili, de dilluns a divendres de 9 a 10 del vespre. Tot el que passa, passa al matí de Catalunya Ràdio.
Tots els recursos els posarem al servei dels hospitals, de les escoles, dels pagesos.
Se'm fa difícil que amb els mesos de treball no es pugui aprovar això.
Si arriba el Cafè per a Todos, presentarem una esmena amb text alternatiu que deixi Catalunya fora de la LOFCA.
A Groenlàndia hi ha enviat un equip del matí de Catalunya Ràdio.
Gent realment molt espantada.
Trump.
Si Trump envaeix Groenlàndia, anirem a viure a Dinamarca perquè serà més segur viure allà.
Saludem des de la primera planta de l'Hospital Institut Goodman.
Vaig arribar aquí com un nen de 3 anys i vaig sortir d'aquí
aquí com una persona, com em veieu.
I aquí arribes i ja...
Posa a treballar.
Pam, pam, pam.
Els protagonistes de cada dia al Matí de Catalunya Ràdio amb Ricard Ostrell. Ara, la tarda, amb Francesc Garriga.
Ens faran patir, Sílvia?
Sí, ens faran patir.
A quina hora havies dit, tu, Sílvia?
A dos quarts i
ja fas,
mitja,
ja fa curt.
Ara ja he fet curt, sí. Ja jo pensava que ja haurien tingut temps de parlar, de fer una parada, de menjar una coseta, i que era aquesta hora. Vaig ja una mica tard, avui.
Clar, el discurs ara és el de donar una bona notícia, que és es reprèn el servei, després de dos dies... d'una notícia molt dura.
I amb un estat d'ànim que té tothom de desconfiança, no només d'incertesa.
Clar, no és fàcil fer aquesta compareixença.
Sí, no és fàcil, perquè en el moment en què tu has dit que avui hi hauria trens i no n'hi ha, estàs en el punt de perdre la confiança, es perd la confiança. La gent diu, me'n puc fiar o no del que diu la consellera? Llavors que diu una cosa i en passa una altra. Llavors fa la sensació que ella no mana, el govern no mana, alguns altres prenen decisions que afecten a la ciutadania i, insisteixo, una cosa és el que passi i l'altre és com ho expliques. I no s'ha explicat.
Albert Prat, què passa a la conselleria?
Doncs mira, de moment res, però us puc aportar un detall,
vinga,
si més no, que ajuda a posar context de que perquè tot plegat és veritat que el servei s'ha aturat durant... M'esteu sentint bé?
Sí.
Molt bé.
D'acord. Anava a dir, el servei s'ha aturat durant moltes hores, però si ens centrem només en la negociació que hi ha hagut, ha sigut relativament ràpida. Aquesta reunió s'ha convocat a l'estació de Sants i ha durat fins després de dinar. Això, aquestes negociacions, sovint les negociacions laborals, a vegades s'eternitzen. Un factor que hem de tenir en compte és molt, pot semblar banal, però no ho és, i és que no havien menjat els negociadors.
Mira,
per tant, hi havia certa
ara,
pressa.
En l'hora que hi havia la publicitat, he dit ara, estan menjant alguna cosa perquè tenen gana, i això m'ha fet marcar l'horari previst, la gana que tenen i el cansament.
Bé, això és el que sempre explica Josep Maria Minguella, que l'Endoiro feia les negociacions sempre després de sopar i fins ben entrada la matinada, perquè el negociador tingués ganes de marxar a l'hotel a dormir, digues, mira, tu, ja t'ho firmo.
Deixa'm dir alguna...
això es nota molt en les negociacions laborals al Departament de Treball. Aquí és veritat que també han viscut experiències com aquesta, però era un dels temes que una veu de pes i autoritzada d'aquí al Departament ens feia constar ara justament això, que els negociadors a Sants no havien dinat, que com a molt podien baixar a buscar entrepans a l'estació de Sants. Per tant, és important.
Les 5 i no he comido, no? Va dir Pedro Sánchez.
Són les 5 i no he comido.
Deixem donar dades. Més de 127 milions de viatgers, serveis de Rodalies de l'any 24. Però publicava, mira, ara aquí tinc dades del periòdic.
Centre de dades, Sílvia Coppola.
Sí, senyor, ja fa 30 anys d'això. Rodalies a Barcelona ha perdut 10 milions d'usuaris en dos anys, mentre que l'alta velocitat augmenta. Per què? Per la poca fiabilitat, ja no vaig a la seguretat, a la fiabilitat del servei. Perd, diríem, usuaris. Augmenten els cotxes, augmenta la contaminació i ja no vaig més enllà, però és evident que afecta les persones, a les empreses, a l'economia i al país.
Des del punt de vista tècnic, quant temps fa falta per tenir un servei decent? Es pot aconseguir un servei decent? El podem veure nosaltres amb 40 anys, un servidor, la Tudel?
Jo tinc la fe i l'esperança que sí, no? Al final ara, jo crec que s'estan posant inversions ara, el que és important és que no s'aturin, s'estan fent coses importants com és el desdoblament de l'R3, s'estan acabant les obres de la Sagrera. Jo crec que la situació, a part, si tenim que moure, si s'intenta de moure d'una manera sostenible, no hi ha una altra que millorar el servei de Rodalies, que és el sistema que mou massivament.
Clar, però clar, vostè deia, doblar vies, això no deu ser tan fàcil de fer.
No, en alguns punts. Si ha...
Sí, però, però vull dir que hi ha molts punts que no hi deu cabre la via, o que es deu haver de fer una obra que deu ser molt cara, no? Pregunto, des de la desconeixement total.
L'R3 ha portat moltíssims anys. Aquest és el problema. És a dir, aquí hi ha un altre derivat interessant. Primer, s'han de fer unes inversions, s'estan acometent les inversions, però el que tenim clar és que veurem resultats i es començaran a veure l'any que ve i esperem que això es vagi mantenint. Però és molt important que això es mantingui. Després, igualment, no només és fer inversions, després s'ha de fer uns manteniments que hem vist que és un dels problemes que tenim.
Sí, que diuen els maquinistes, sí.
És un dels grans problemes que hem tingut. A vegades se solucionen aquests problemes baixant les velocitats límit en alguns trams quan hi ha incidències, no? Per això és una manera, al final, són maneres que van en contra dels temps de servei, etc. No? I després una altra derivada interessant, que és que si volem que això no torni a passar, o d'alguna manera no transmetre, no, aquest problema més endavant, ara hem de redefinir també la xarxa dintre de 20 anys, perquè des de que es defineix una xarxa o una infraestructura fins que s'executa, a vegades passen fàcilment.
I això no s'ha fet?
S'està fent, ara.
I hi ha una derivada que és el canvi climàtic, per exemple, línies com la R1 que toca el mar. Clar, això és una línia, no sé si condemnada a desaparèixer o que s'ha de reformular, perquè li toquen les onades.
Estimada, que això és Barcelona, Mataró, aquests senyors de Caldetes, 28 d'octubre 1848, primer tren. Mira que fa anys que ens ho sabem.
Sí, sí. Home, això jo ho vaig estudiar i tot això.
Clar, Miquel Viada.
Exacte. Sí. No, passa que sí que has fet un punt molt interessant.
Molt interessant. Sí, clar, sí. El que costa, digui'ns el que costa treure aquell recorregut d'allà.
Ai, a costa, i s'han fet estudis, sí, i tot. Suposo que ara el que seria més raonable és pensar en mesures, doncs, perquè no arribin les onades, més aviat actuacions pel cantó de la costa, no?
Que no ens hi posin un mur de fang.
Sí, sí, esperem.
Perquè plou.
Sí, sí. Però un dels temes que això també porta és el tema del canvi climàtic.
Clar,
no?
Clar.
I això és un repte, perquè ara, quan nosaltres les infraestructures sempre pensàvem en un escenari concret, i ara ens centrem en el canvi climàtic, les temperatures estan pujant, per tant, certs paràmetres de les vies afecten, i també, per exemple, tenim pluges intenses que arriben amb més freqüència de les que tenim abans. Per tant, ens obliga a refer o a repensar certs aspectes de les infraestructures.
Jo li volia preguntar al senyor enginyer, perquè estava mirant dades nostres del 3CAT Info,
sí, sí, som...
de l'abril del 25. Catalunya és a la cua en execució pressupostària estatal amb només un 20% de la despesa prevista. Si tu fas els números, dius, invertirem allò, això, però després no executes, no ho fas, d'aquest servei és paper mullat.
Sí, en efecte.
I si, hi ha una altra qüestió al voltant d'aquesta qüestió. Sí. Hi ha hagut molts anys que no s'ha fet aquest manteniment i que, per tant, hem anat acumulant. Això vol dir que s'ha d'augmentar també la despesa anual en manteniment perquè d'aquí 20 anys no tornem a estar com ara, després de fer una inversió, no? Per tant, això costarà diners.
Això costarà. Sí, no? Hi ha una cosa que hem de tenir clara, eh? Podem fer empreses mixtes, podem fer moltes coses, però aquí el que s'han de ficar els diners és, primer, per millorar la infraestructura actual, en capacitat, però després els manteniments. I això estem parlant a vegades de xifres de 60.000 euros per quilòmetre via a l'any. Uh-huh. Sí, comencem a multiplicar el que està suposant. Llavors, què passa? Si no fem manteniment, un any, dos, no es va notant, però després, quan van passant els anys, ens trobem amb les conseqüències que estem tenint ara.
És tarda... molt bona, aquesta dada, és 60.000 euros quilòmetre any, eh?
I algunes primers del sector m'apunten a més, no? Però estem parlant
com
de xifres importants.
Com a mínim això, eh? Perquè es poguéssim estar en una situació de fer les paus, no?
Sí.
És una tarda d'atenció informativa. Us hem donat dues notícies. Es reprendrà el servei de Rodalies. Ara hem de saber com. Ara hem de saber quan, ara hem de saber amb quines condicions, i us hem explicat que el 15 de març el Barça viurà jornada electoral. La Junta Directiva del Barça no s'ha acabat encara.
No, encara no, encara no, però vaja...
Però aquest era el tema més... Sí, llaminer o més cridaner,
és
no?
És important. També havíem de parlar de tota una qüestió de l'Eurolliga i l'NBA, sí, però això ja...
Sí, això hi ha un altre dia, això el tot costa.
Però el més important era la data de les eleccions. Des de les 12 que estan reunits, han fet una aturada per menjar, també, com ara deia, és important dinar, perquè és que no es pot parlar de coses importants amb l'estómac buit.
No, s'arriba a cos.
I llavors, després ara segueixen, suposo que altres qüestions menors, però la principal ja la decisió pràcticament presa, sí.
I l'altra cosa, en marxa... Albert Prat, teniu compareixença ja de la nova... de la portaveu del govern?
Compareixença imminent per explicar els detalls d'aquest acord. Es reprèn el servei de Rodalies, ho deies. La pregunta és quan i com. Sortirem de dubtes en qüestió de minuts.
Què vol dir minuts?
Estem a l'espera. Ens ha vingut a avisar el seu gabinet que està tot a punt. Manel Nadal i Pere Macias ja han despatxat amb Sílvia Paneque per explicar-li els detalls d'aquest pacte. Ara només falta que la consellera portaveu es posi davant del faristol per explicar-los.
Està sent una tarda esgotadora.
Minuts vol dir un minut, dos minuts, tres minuts, mil minuts,
però
dos
si
mil minuts...
Però si ja han sortit del despatx, jo crec que això ja sí que és...
Deixa'm agafar una mica d'aire mentre esperem la portaveu. Usuària de Renfe, també.
Home, jo ho intento.
Juliana Canet, com estàs?
Estic com el cul. Jo intento ser usuària de Renfe i és impossible. Avui, per venir de Cardedeu, que normalment són 50 minuts, 50 minuts un dia ja, amb trànsit una mica dens, una cosa normal, un dia laborable. He trigat dues hores a plantar-me a Barcelona.
Què dius?
Estic tristíssima. Han matat una fada, eh?
Han matat
això et consumeix, eh? I sobretot és la desinformació, que és un, o sigui, és un dret del ciutadà estar informat i no ho hem estat en cap moment. La sensació és de desemparament total per part de l'usuari.
Tenim la casuística, jo hi tinc família, no? Ahir a la tarda per anar a Cardedeu, dues hores esperant a Sants, no passa cap tren i al final quatre persones agafen un taxi i es posen d'acord. 60 euros.
O avui, imatge molt interessant que explicaven els companys informatius des d'algunes estacions de Renfe, algunes persones particulars anaven amb el seu vehicle i deien, qui va a Barcelona, qui va a tal, un recull, i els portaven.
Uber encobert.
Jo demà al matí ho faré, perquè de veritat que avui he pensat, és veritat,
quina idea més bona. T'imagines que vas a una estació de tren i et trobes Juliana Canet que et diu, va, que et porto a Barcelona.
Un somni per molta gent.
Això és un format, eh?
Però és que a veure...
Això és un format, grava-ho.
A veure...
Un bloc d'aquests que fas?
Jo, si vaig a Cardedeu i dic hola, aquí a Barcelona, em trobaré la meva excompanya d'institut, l'amiga de la meva mare...
No, ho has de fer a Sants, ho has de fer a Sants. Això ho hauries de fer a Sants.
Veurem. El que haurien de fer és que els trens funcionessin.
És ajuda, eh?
No, és
ajuda de la gent que s'ajuda.
Aquesta és la nostra feina.
No, evidentment.
Perquè a sobre ara encara ens sentirem malament els que no hem pensat avui al matí en passar per l'estació del nostre poble per recollir gent, per venir cap a Barcelona, però prou feina tenim per culpa dels incompetents de turno que no ens estan solucionant aquest problema. És tan greu? És tan greu el que està passant? Sort que avui han fet una cobertura genial a la gent del matí, que de veritat jo almenys he estat distreta.
I atenció, perquè a aquesta hora apareix la portaveu del govern, Sílvia Paneque, per donar explicació.
Home, explicarà. A mi cap explicació em valdrà, ja t'ho dic ara, que expliqui
no,
el que vulgui.
No, escoltem-la. No, home, escoltem la consellera i la portaveu del govern
a tots,
en directe a Catalunya Ràdio.
Tot a punt.
Estan acabant de posar-se a punt els companys. Ja veiem la consellera obrint els papers.
Bé, primer, agrair-vos l'espera. Sé que han estat hores després de l'última reunió del comitè de seguiment en l'àmbit de la represa del servei de Rodalies, que començava avui a les 7 del matí, ja previst des d'ahir, per fer el seguiment. Posteriorment hem convocat un nou comitè de seguiment, que és el que ens ha portat fins a l'hora d'avui. Per tant, agrair-vos també als que heu estat aquí esperant aquest punt d'atenció. Un segon agraïment a la ciutadania, als catalans i catalanes, per la comprensió que han mostrat davant la situació d'aquestes hores i del civisme que s'ha mostrat en tot moment, en tots els punts, estacions, punts de transport públic a tot Catalunya. Un agraïment sincer en nom del govern. També expressar novament en nom del govern el condol per la mort del maquinista en pràctiques a l'accident de Gelida. El govern novament vol traslladar que som conscients del dolor que aquest accident ha provocat, per suposat, al seu entorn de famílies i amics, però també al conjunt de companys i companyes, maquinistes, família ferroviària, que evidentment mostraven un estat d'ànim molt comprensible després d'aquest fet. A continuació els hi faré una descripció dels fets des d'ahir fins al moment d'avui. L'actuació que ha fet en tot moment el govern de Catalunya, com es dic, des dels primers CECAT fins als comitès de seguiment d'avui, tinguent per molt segur, ho dèiem ahir i ho continuem dient avui, que el govern en tot moment ha cercat la represa, la solució, i que l'actuació del govern en tot moment valorem, estimem que ha estat l'adequada en cada moment, que ara els detallaré. Després de suspendre el servei ferroviari just després de l'accident, saben que van prendre la decisió de suspendre la totalitat del servei de rodalies regionals i mitja distància a Catalunya, i després de fer les marxes blanques, aquestes marxes de reconeixement de tot el sistema ferroviari a Catalunya, Adif va emetre un certificat de garantia de seguretat del sistema. És a dir, Adif ahir a la tarda trasllada un informe on s'assegura l'operativitat de tot el sistema de rodalies. Aquesta decisió, aquest informe, té un caràcter tècnic marcat. era necessari des del punt de vista del govern, i per això vàrem prendre la decisió aturar els trens durant 24 hores per assegurar la fiabilitat i la seguretat del propi sistema. Érem coneixedors en aquell moment, ho repeteixo, que l'aturada tenia un impacte molt important, però el motiu va ser l'ordenat compliment a causa d'aquest accident a Gelida inesperat. Aquest certificat, el d'ADIF, aporta garantia de seguretat i, per tant, tranquil·litat al govern de que es pot iniciar l'operativitat amb seguretat a tot el sistema. I és en aquest moment quan traslladem a l'operadora, a Renfe, que iniciï els treballs necessaris per iniciar l'operativitat avui a partir de les 6 del matí. Per tant, aquesta és l'actuació del govern, que ve avalada per tots els elements necessaris per iniciar les operacions del sistema. El certificat d'ADIF és rebut per Renfe a les 6 de la tarda, per tal de que es fes arribar als treballadors i treballadores també, i per tal de reprendre el servei amb la màxima normalitat durant la jornada d'avui a partir de les 6 de la tarda. Com saben també, i ahir ho vàrem comunicar, tot i aquesta informació i totes aquestes garanties, en l'última reunió del CECAT es decideix ampliar les mesures alternatives en previsió d'un inici esglaonat del servei, com saben, reforç dels interurbans, reforç de ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya, suspensió de la zona de baixes emissions, increment de personal d'informació a les estacions i suspensió del peatge del Garraf. Aquest matí convoquem aquest comitè de seguiment per la represa del servei i Renfe comunica que no ha tingut capacitat d'activar el servei per falta de maquinistes. Les xifres són 6 sobre una plantilla total de 140. Una xifra que fa absolutament